4 minuts que passen de 3:45 de la tarda i com cada dilluns la caravana fa especial menció a diferents fets o aniversaris que es compleixen aquesta setmana. Nina, de què parlem avui?
Doncs avui tenim dues temàtiques principals, de pobresa i de futbol. I per què? Doncs perquè avui dilluns, dia 17 d'octubre, és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. En parlarem amb l'UNICEF. I també té lloc aquesta setmana, en concret aquest dijous, dia 20 d'octubre, el 43è aniversari de la inauguració de la Masia del Futbol Club Barcelona. Si bé tot el que pugui relacionar amb dues entitats és el pioner acord del 2006 per lluir l'eslògan d'UNICEF a la samarreta de l'equipació blaugrana, totes elles tenen cabuda, doncs, avui a la secció.
I en primer lloc, i per saber-ne més sobre la situació actual de la pobresa mundial en aquest Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, parlem amb Roger García Rodoreda. Ell és responsable de Polítiques d'Infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Roger, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Duele demasiado, duele demasiado. En la infancia detenida en ese mar de pies descalzos.
Roger, en un món tan individualitzat com el nostre, ens hem oblidat una mica tots plegats de la pobresa?
Bé, bona tarda. A veure, és difícil la pregunta que em fas. Jo crec que no, que o sigui, el tema de la pobresa, i sobretot el tema de la pobresa infantil, crec que amb el treball de molts i molts anys i que portem doncs, des del món social insistint i posant damunt de la taula, jo crec que no ens hem oblidat. És a dir, temps enrere, doncs, per exemple, la mirada respecte als infants i adolescents en relació a la pobresa o el discurs, no?, era més inexistent. O sigui, hem aconseguit fer avenços i hem aconseguit que això estigui damunt de la taula. El que passa que el que sí és veritat és que moltes vegades, malauradament, el fet de què en parlem, que estigui molt més present, no?, en el debat polític, social, etcètera, etcètera, no vol dir que a vegades s'avanci doncs, com hauríem d'aconseguir avançar en un tema tan, tan important com és el de la pobresa i la desigualtat, no? Mm. Per tant, jo crec que sí, que estem avançant, el que passa que en algunes qüestions no ho fem ni de la manera ni amb la rapidesa i que hauríem d'aconseguir-ho, no? Però sí que és veritat que fent una mirada, per exemple, des dels anys 80 o l'any 89, per exemple, quan es va aprovar la Convenció sobre els drets de l'infant, s'han aconseguit avenços, però això no treu que hem de posar molt, molt més a sobre per poder arribar on volem arribar tots, no?, com a societat.
T'ho pregunto diferent, Roger, com d'important és l'existència d'un dia com aquest?
Perdó, no t'he escoltat bé, disculpa'm.
Deia que t'ho pregunto diferent. Com d'important és l'existència d'un dia com aquest?
Home, és molt important perquè de fet, el que ens ha de fer és posar, no?, d'una manera específica i especial una problemàtica com aquesta, no? Però és evident que el treball l'hem de fer durant tot l'any. I durant tot l'any hem d'estar atents a que la pobresa i la desigualtat al món, no?, és a dir, des del local a lo global, doncs no continuï amb les xifres que tenim actualment, no? Però bé, és un bon moment, per exemple, doncs mira, perquè vosaltres doncs ens pregunteu sobre això i tinguem oportunitat de parlar-ne, o sigui, això ja és important, no? Però evidentment que els dies assenyalats com aquest són importants per això, però que el treball i el fet de parlar-ne hem de fer-ho durant tot l'any, no?
Doncs vinga, anem de lo global a lo local, com ens deies. Globalment, en quina situació ens trobem pel que fa a la pobresa?
Bé, no diré res nou, no, ni res diferent si no poso l'atenció en què estem en un moment mundial molt complex, no? Sabem que, el que deia abans, sí que és veritat que moltes xifres anaven en una evolució, doncs, per exemple, doncs, una dada molt important, que és la de la mortalitat infantil, no? Doncs havia anat millorant al llarg dels anys, no? Amb millors dades, però sabem que situacions com, per exemple, el tema de la Covid, no? I les conseqüències, i no només la Covid com a pandèmia, sinó també les conseqüències econòmiques i de decisions que s'han pres en relació a això, doncs, han donat a la línia de flotació de moltes qüestions i, per tant, han suposat un fre o, per no dir, un retrocés en algunes qüestions. Després també sabem que tenim un món on, per exemple, tot el que és el tema del canvi climàtic i l'impacte que això té en tot el món, però sobretot en alguns territoris molt més, doncs fa que les situacions de pobresa i exclusió encara augmentin els conflictes, no? Tenim molts conflictes damunt de la taula i no només que tinguem ja conflictes que els anem arrossegant, com per exemple el conflicte de Síria, etcètera, etcètera, sinó tenim doncs, el tema d'Ucraïna, doncs, que tot això està afectant i molt també doncs, bueno, el que és el mercat, per exemple, de distribució doncs, de matèries primeres essencials. Bueno, tot això està tenint un impacte molt gran en tota la població mundial i especialment en aquells, no, que en aquelles persones que ja malauradament es troben en una situació de més vulnerabilitat. Per tant, bueno, és evident que les crisis que arrosseguem i les crisis que anem superposant fan molt difícil això, no? Per exemple, doncs, no vull entrar en moltes dades perquè que tampoc és, però sí, m'agradaria assenyalar algunes, que per exemple, doncs, és important saber que en el món actualment hi ha 1.100 milions de nens i nenes que viuen en situació de pobresa multidimensional, no? Això vol dir que per exemple, tantes coses no tenen accés a serveis essencials, i això és 100 milions més que abans de la pandèmia, per exemple, no? O que el treball infantil al món ha augmentat, que afecta a 160 milions d'infants. Per tant, són algunes dades que han de posar-nos en alerta, no? Per exemple, doncs, avui també des d'UNICEF s'ha publicat un informe on parla de la situació de la pobresa en els territoris, no? En els països des d'Europa i d'Àsia, vinculats també amb el conflicte d'Ucraïna, i sabem també això, no? De que, per exemple, doncs, tenim que ha crescut, és a dir, el percentatge de nens i nenes que cauran en situació de pobresa i exclusió és un 20% sobre d'allò que estava previst per una, simplement pel tema del conflicte que s'està vivint, no? I a més, sabem també que la pobresa i l'exclusió moltes vegades afecta d'una manera molt gran en els nens i les nenes. Per dir alguna cosa, en aquest informe estem dient que la població de menys de 18 anys d'aquests territoris on s'ha fet l'anàlisi suposa el 25% de la població, però en canvi el 40% de la ciutadania que caurà en situació de pobresa o exclusió per culpa també del que està passant del conflicte i de la recessió econòmica lligada al conflicte són nens i nenes i adolescents, no? Per tant, sabem que sempre la infància i l'adolescència és el col·lectiu, no? On més impacta aquestes situacions, no? I això pues, evidentment té un impacte en la vida dels nens i de les nenes i de les societats on ells viuen, doncs, que no ens podem permetre.
Si parlem del nostre país, de l'estat espanyol, hem de parlar també de que també ens afecta aquesta situació de guerra que ens deies, que ens afecta amb una crisi econòmica, que acabem de sortir d'una pandèmia. Mira, Roger, jo sempre dic que hi ha tota una generació que no ha sortit mai d'una crisi. Recordem que cap allà el 2010-2012 va haver aquella crisi financera, immobiliària, etc, etc, que ha lligat tot plegat amb aquesta crisi econòmica. En fi, tot això ho heu notat d'alguna manera?
Bé, sí, o sigui, això que estàs relatant és perfectament el que anava a dir, no? És que tenim, el que deia, no? Una suma de crisi, una suma de situacions que va afegint més llenya al foc d'una situació ja delicada, és a dir, si mirem no, a nivell local, no, a nivell, em refereixo doncs, d'estat espanyol, de Catalunya, vivim en un estat del benestar que és important dir-ho, que és que sempre hem tingut unes xifres molt elevades de pobresa i exclusió social d'infants i adolescents, fins i tot en moments de suposada bonança econòmica. Val? Per què? Perquè històricament hem tingut un estat del benestar on les polítiques de prestació i de suport social a la infància i a les famílies han estat molt limitades respecte al que hi ha altres països d'Europa, no? Amb una inversió social més baixa, per exemple, i on les polítiques, a més, redistributives tenen un impacte més reduït sobre els infants i els adolescents que respecte a altres grups de població, no? En el cas de Catalunya, per exemple, les darreres xifres, i pensem que això, aquestes xifres són estudis publicats, no? d'IDESCAT, que és l'enquesta, no?, de condicions de vida, que ja estan donant-nos la informació postpandèmica, però no són les dades actuals, vull dir, són les dades, no?, d'un any enrere. Per tant, estem veient, per exemple, el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya ha fet el 31,8% dels nens i de les nenes a casa nostra. Estem parlant de més de 446.000 nens i nenes i adolescents, no? I a més això, és important dir-ho, perquè és que estem lluny d'Europa. O sigui, pensem que el conjunt de la Unió Europea, aquesta taxa, és del 24,4%. I estem parlant del conjunt de la Unió Europea, no? Però, en canvi, si mirem, nosaltres, que Catalunya situaria darrere de països com Romania, de Bulgària, d'Espanya en el seu conjunt i de Grècia. És a dir, que estem al furgó de cua de la Unió Europea, no? Per tant, no ens podem permetre aquesta situació. A més, com deia, sempre els índexs de pobresa entre infants i adolescents és molt més alt, per exemple, que el del conjunt de la població, i més alt, per descomptat, que entre la població, per exemple, de més de 65 anys. Això vol dir, entre altres coses, perquè les prestacions i les polítiques, com deia abans, no estan impactant com haurien d'impactar en els nens i les nenes, no? I, per exemple, jo, més enllà d'això, ja dic que no vull entrar molt de dades, però a l'enquesta de condicions de vida hi ha una informació també que és molt important, que és, per exemple, quan parla de les privacions, no? És a dir, per exemple, gairebé el 17% dels nens i les nenes viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'habitatge on viuen. O 4 de cada 10 viuen en llars que diuen que no poden, no poden fer front a despeses imprevistes, no? O un 20% que viuen en habitatges, viuen en llars on declaren tenir retards en el pagament de les despeses de l'habitatge. Com tu deies, tenim una suma de situacions que anem arrossegant al llarg dels anys, però a més ara què ens preocupa? Que davant d'aquest escenari, a més un escenari en el que pugen el preu, per exemple, de productes alimentaris, que puja el preu dels subministraments bàsics com no, el gas, l'aigua, l'electricitat, etc, o com puja també el tema de l'habitatge, doncs és una tempesta perfecta per moltes famílies, no? Moltes veuran que la seva situació encara es posa molt més en una situació encara molt més precària, i d'altres que potser doncs fins ara no havien entrat encara en estar en una situació propera a la risc de pobresa o l'exclusió, i podran caure, no? Per tant, és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè al final ens trobem un escenari en què moltes famílies pues, hauran de fer front a coses de dir, ostres, o pago l'habitatge, o pago, però no puc menjar, no puc pagar el menjar, no puc pagar la calefacció, o sigui, situacions bàsiques del dia a dia, ja no entrem en altres consideracions, perquè evidentment la pobresa, no? I l'exclusió té moltes altres esferes en el dia a dia dels nens i de les nenes. Però en aquestes coses tan bàsiques, imaginem doncs tot l'impacte que té en el dia a dia d'un nen o nena des que es lleva fins que se'n va a dormir, que és molt preocupant.
Avui estem parlant amb Roger García, ell és responsable de polítiques d'infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Esclar, ens donaves totes aquestes dades, Roger, que feien faredat. Què els hi falta als nostres governs per avançar en la matèria?
Bé, mira el que estava apuntant abans, no? És a dir, sabem que és un problema, no?, que estàvem dient, no?, que la pobresa i l'exclusió social d'infants i adolescents és una mica un problema estructural. Per tant, el que diem és que cal, en primer lloc, augmentar la inversió social a la infància i les famílies, no? Creiem que això és prioritari. I després, sobretot, enfortir el que són les polítiques i els programes per fer front a la pobresa i l'exclusió social, no? I sobretot amb una mirada, jo crec que és transversal, amb una mirada que atengui a diferents elements que incideixen en aquesta situació, i sobretot també tenir molt clar com afecta la pobresa i l'exclusió social en els nens i les nenes arreu del territori, no? Hem de tenir aquesta informació, hem de veure-ho bé, i a partir d'aquí unes polítiques transformadores que, a més, amb un reforç també del que són les prestacions econòmiques per tal de que garantir no, un mínim vital a tots els nens i nenes de casa nostra, no? Per tant, de fer el que diu la Convenció sobre els drets de l'infant, que és garantir-los un nivell de vida adequat, no? Perquè, com deies, que a més, quan dic això transversal, vol dir que també hem de fer-ho des d'un punt de vista de polítiques educatives, no?, de polítiques de salut, una mica en la línia del que proposa la Garantia Infantil Europea, que posa molt d'èmfasi en que els nens i les nenes en situació més vulnerable, no?, en entorns vulnerables, pensem els que viuen en famílies amb menys recursos econòmics, els nens i nenes amb alguna discapacitat, els nens i nenes doncs, que tenen origen, per exemple, doncs, de fora de casa nostra, els nens i nenes que viuen en el sistema de protecció, per exemple, doncs, vegin que tenen accés a tots els serveis, no?, de qualitat, i que a més poden fer una vida igual que tots els altres nens i nenes, no?, amb les mateixes oportunitats, i que ningú quedi enrere pel simple fet que ha tingut l'atzar, no?, i en aquest cas podríem dir la mala sort, de néixer en un entorn en situació més vulnerable. No pot ser que la nostra vida quedi condicionada ja de quan som petits pel fet de que vivim en un o altre entorn. I això és el que les polítiques han d'entomar. Que, evidentment, s'han fet avanços, evidentment, hi ha qüestions que ja s'estan atenent, però veiem que les xifres, malauradament, i veiem que la situació de molts nens i nenes no acaba de ser la que tots voldríem, per tal de que, en primer lloc, es doni compliment als seus drets, que això és el més important, que es puguin desenvolupar plenament, o sigui, que puguin tenir una infància plena, que la infància és ara, no dintre d'uns anys, és ara, en aquest moment, la seva infància és ara, per tant, l'urgència de les polítiques és aquesta, que la seva infància és ara, i que després puguin desenvolupar plenament com a persones, no?, i com a ciutadans que són.
No et vull acomiadar, Roger, sense preguntar-te per la síndrome del Salvador Blanc, i és que arreu de les xarxes socials hem pogut veure certa gent que quan fa un voluntariat o visita països del tercer món es dedica a fer-se fotografies amb infants o amb persones racialitzades només per aparença, no?, per les seves xarxes socials. Invisibilitza tot això la feina ben feta de veritat com la que feu des d'UNICEF?
A veure, jo et diria que el tema del treball a terreny, no?, el treball que es pugui fer, no?, ja sigui per bueno, el treball habitual que fan les organitzacions o derivat d'emergències, no?, clar, en primer lloc hem d'entendre que és un treball molt complex, que necessita de molts coneixements, que necessita de professionalitat, no?, i per descomptat és un treball que sempre ha de ser curós, perquè, és clar, treballem pels drets de les persones, pels drets dels nens i de les nenes, per tant, ha de ser sempre un treball molt curós, que situï en tot moment al centre de l'acció els seus drets, no? I això cal que tothom ho tingui en compte, no? Per exemple, en relació a això, quan va iniciar-se la guerra d'Ucraïna, vam veure, no?, una onada de solidaritat i clar, molt ben intencionada de moltes persones, no?, de voler ajudar, de voler treballar en pro dels drets d'altres persones. I això, el primer missatge que es va donar és que aquesta solidaritat era molt important que es canalitzés a través d'organitzacions, a través de els actors que ja estan treballant en el terreny, que coneixen aquella realitat, no per res, sinó perquè és important que per ser efectius, per ser eficients i perquè el que volem fer arribi realment a les persones i pugui ser transformador, etcètera, etcètera, a vegades, doncs, amb la mera voluntat no n'hi ha prou, no? I això va ser un missatge que tant des de les organitzacions, no?, que treballem, com des de les autoritats públiques es va donar. Doncs una mica és aquesta línia, no? O sigui, jo crec que en el meu cas, jo el que puc dir és com treballa UNICEF, no? I com moltes organitzacions treballen, no? Sempre, doncs, quan ho fem a terreny sempre ho fem de la mà d'altres organitzacions locals, que deia, no? Sempre tenint en compte els drets dels infants al centre, no? Sent respectuosos. I a més, tenint en compte que més, el que volem són canvis transformadors, el que volem és que empoderar els nens i les nenes, les seves societats, les seves comunitats, per canviar, no?, per transformar la seva realitat. I això per què treballem i per què advoquem. Evidentment, jo no puc entrar en com les persones, doncs, o com cadascú decideix que pot actuar, però sí que és veritat, el que hem de fer és això, no?, tenir en compte que aquest treball és un tema complex, que necessita, doncs, de coneixements, com deia abans, professionalitat, i per tant, i sobretot, posar els drets de les persones al centre. I sempre han de ser curosos amb aquest treball, sigui qui faci aquestes qüestions, no?
Queda clar. Roger García, responsable de polítiques d'infància d'UNICEF al Comitè de Catalunya. Moltíssimes gràcies avui per pujar a nosaltres a Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.